Anirà a la perruqueria. Sí.
Que vagi bé, bon cap de setmana. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Per fi ho ha dit clar Pedro Sánchez, que ha pronunciat avui la paraula que semblava prohibida i l'ha dita així, amb totes les lletres.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Això sí, també ha deixat molt clar que aquesta és la proposta de Sumar i no la seva. Ara bé, en tot cas sembla que el PSOE comença ja a donar algunes pistes sobre la negociació d'un dels punts clau, si no el més important, per poder tirar endavant la seva investidura. Un posicionament, però, que contrasta amb el que els socialistes tenien fa només un parell d'anys, quan van fer un informe, on asseguraven textualment que l'amnistia era clarament inconstitucional. És evident, per tant, que les coses han canviat en aquest temps i que ara Pedro Sánchez depèn d'aquest acord per poder continuar sent el president del govern espanyol. Aquest passet endavant de Pedro Sánchez també ha coincidit el mateix dia que Sumar n'ha fet 3 o 4 de cop. Yolanda Díaz ha anunciat que dimarts que ve presentarà ja el seu projecte de la llei d'amnistia. De moment se sap que vol que tots els casos des del 9-N fins ara quedin lliures de cap càrrec i també inclou els policies espanyols de l'1 d'octubre, tot i que amb alguns matisos. De seguida ho repassarem. A partir de 9:15 en parlarem a la tertúlia amb el periodista Dani Sánchez Ugar, la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el periodista i filòleg Oriol Ribet i l'experta en economia social Dolors Camats. Tot això també a les portes de la manifestació prevista per aquest diumenge en contra, precisament, de l'amnistia. Entre els dirigents que vindran hi haurà la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso amb tot el seu govern al complet. I avui també explicarem que el rei emèrit, Joan Carles I, s'ha sortit amb la seva. La justícia britànica li dona la raó davant Corina Larsen, que l'havia demandat per assetjament i per difamació. El tribunal considera que no té competències per jutjar-lo i, per tant, ha decidit arxivar la causa. Avui, però, també parlarem d'aquesta notícia que ha tret la Vanguardia sobre els moderadors de vídeos extrems. Doncs bé, us podem avançar que l'Hospital Clínic de Barcelona està fent diversos estudis per saber com afecten a la salut mental aquestes imatges, i ho fan precisament per intentar millorar els tractaments. Segons La Vanguardia, ara mateix un 20% de la plantilla de l'empresa que fa aquesta feina a Barcelona han demanat la baixa per les seqüeles d'estar exposats a aquests vídeos. Per això en parlarem amb el cap del Servei de Psiquiatria i de Psicologia de l'Hospital Clínic, Eduard Vieta. I per tancar el programa, ja sabeu que avui és divendres, acabarem amb música, amb el Jordi Garrigós. I avui també ho dèiem, entrevistarem a una persona que acaba de treure disc. És el Joan Miquel Oliver, compositor d'Antònia Font, que ens vindrà a presentar el seu 7è treball en solitari. Es diu Electronic Devices. I abans d'arrencar, titular pel temps, no s'esperen canvis per aquest cap de setmana, que ha de continuar amb temperatures disparades i sense pluja. Seran 2 dies bàsicament amb sol, però això sí, amb algunes boires i amb núvols baixos matinals en zones interiors i també de la costa. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:03. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez, que admet per primer cop que es negocia l'amnistia. Només començar el 9-C, és la primera vegada que en tota aquesta fase de negociació el president espanyol ha pronunciat la paraula amnistia. Promet transparència en l'acord que s'arribi amb l'independentisme, però això sí, evita donar cap detall de tota la negociació.
Deixa clar que la proposta d'amnistia que plantegi el PSOE no passa pel document que elabora Sumar, el seu soci de govern, ni el que està plantejant l'independentisme a les negociacions. Només diu que els socialistes tindran una proposta pròpia sense entrar a concretar el que no li agrada de la resta de partits.
Tot això Sánchez ho ha dit des de Granada, la clausura de la cimera europea. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Sí, cap mena de detall més enllà de concretar que l'amnistia és el camí i garanteix que serà constitucional.
Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca ese acuerdo, porque estamos en plena negociación. Lo que sí que puedo garantizarle a los españoles y españolas es lo siguiente. Uno, que va a ser un acuerdo cuando se produzca absolutamente transparente, público. Dos, que el objetivo es bien sencillo, polítiques de progreso, polítiques de convivència en el marco de la Constitución.
És més, admet que el TC tindrà l'última paraula i no dubta que avalarà l'amnistia.
E incluso, si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática. Yo creo que esto es lo importante. La democracia española está trabajando por dar cauce y materializar el mandato que emanó de las urnas el pasado 23 de julio.
Això sí, torna a demanar paciència. Diu que el PSOE tindrà proposta pròpia, que no passa en cap cas pel document que fa circular Sumar, ni la resta de documents que s'ha fet arribar al PSOE. No hi ha data per la proposta, serà quan acabi tota la ronda de contactes amb portaveus parlamentaris, com a mínim a una setmana vista.
De fet, però el millor exemple que les negociacions van pel bon camí és que avui s'han reunit Félix Bolaños i Josep Maria Jové. Tal com ha avançat el Nacional i ha pogut confirmar RAC1, els negociadors del PSOE i d'Esquerra s'han trobat discretament en un hotel de l'Eixample de Barcelona, aprofitant que el ministre era avui a la ciutat. De moment d'aquesta trobada no n'han sortit més detalls. L'altre actor polític però que entra en joc per negociar l'amnistia és Sumar, que presentarà, com dèiem, dimarts que ve a Barcelona el seu projecte de llei, i ho farà la mateixa Yolanda Díaz. La proposta passa perquè quedin fora de qualsevol causa els afectats des del 9-N i fins l'actualitat, i també inclou, dins de l'amnistia, a part dels policies espanyols que van actuar l'1 d'octubre. Adrià Santasusagna.
Segons fonts de la negociació, la proposta de Sumar passa perquè l'amnistia comenci el 23 de gener del 2013, que és quan el Parlament va aprovar la declaració de sobirania. Això inclouria el procés participatiu del 9-N, l'1 d'octubre, i totes les causes relacionades amb protestes derivades del procés d'independència. Ara bé, n'exclouria Laura Borràs. L'informe el presentaran dimarts vinent a les 7 de la tarda a l'Ateneu. Yolanda Díaz ha volgut rebaixar l'expectativa.
Tampoco tiene tanta novedad. Es un estudio jurídico sobre los acomodos jurídicos que hay acerca de cómo se debe de hacer esto. Por tanto, tampoco se sorprendan ustedes.
Sobre el text del periòdico afegeix que inclouria els policies espanyols, però en deixaria fora els encausats per delictes contra la integritat moral o lesa humanitat.
Doncs bé, el document de Sumar ja és damunt la taula de Junts per Catalunya i també d'Esquerra, els de Carles Puigdemont, que el veuen amb bons ulls i agraeixen també la voluntat de Yolanda Díaz d'arribar a un acord, mentre que els republicans creuen que amb qui toca negociar és amb el PSOE, Laia Colomer.
Sí, Junts per Catalunya analitzaran els propers dies la proposta que els ha fet arribar Jaume Asens. Per tant, a priori la veuen amb bons ulls. Qui l'ha rebut ha estat l'eurodiputat Toni Comín, que és el negociador amb Sumar, i ell l'ha traslladat a la permanent del partit. Això pel que fa Junts. Pel que fa Esquerra, també han rebut la proposta. Ara bé, tant el partit com el govern asseguren que amb qui s'han de posar d'acord és amb Pedro Sánchez i el PSOE, sigui com sigui. El president Pere Aragonès insisteix que l'amnistia serà una realitat.
Crec que tenim assumit que l'amnistia és un fet i que el que cal és continuar treballant per solucions, per entesa i perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir el seu futur, i aquest és el nostre objectiu.
El president també demana discreció perquè les negociacions arribin a bon port.
Doncs bé, tant Esquerra com Junts, que podran trobar-se directament amb Pedro Sánchez la setmana que ve per parlar de l'amnistia, seran aquesta ronda de consultes que fa el president espanyol. Es dona per fet que per part dels republicans el representant serà Gabriel Rufián i que per part de Junts serà Míriam Nogueras. I, per cert, un detall que crida l'atenció és que Sánchez deixa els de Carles Puigdemont pels últims de tota la ronda. És a dir, abans es reunirà amb tota la resta de grups del Congrés, excepte amb Vox. Qui arrencarà precisament aquesta ronda de trobades amb Sánchez dilluns és Alberto Núñez Feijóo. En aquest cas, però, la reunió no servirà per buscar suports per la investidura, perquè el PP, com sabem, ja ha deixat clar que votarà en contra del líder socialista. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, serà una reunió estèril perquè els populars tenen molt clar el no a Sánchez. De fet, fons del PP avisen que la trobada servirà bàsicament per retreure-li tots els temes pendents. El primer, l'amnistia. Cuca Gamarra ho recordava avui.
La realitat del nostre país està centrada única i exclusivament en el interès particular de dos ciutadans. De uno, que és un prófugo de la justícia que quiere volver, i de otro, que és president del govern en funciones que no se quiere ir.
Feijóo també li preguntarà a Sánchez per les suposades reunions de socialistes amb l'independentisme. El PP vol aclarir si més d'un ministre s'ha reunit amb Carles Puigdemont. Sigui com sigui, la setmana que ve el PSOE es trobaran pràcticament tots els grups per parlar de la investidura.
I tot plegat a les portes de la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona contra l'amnistia, que ha convocat Societat Civil Catalana i que mira d'alguna manera també d'influir en aquestes negociacions. Doncs bé, Pere Aragonès està convençut que la mobilització no farà ni fred ni calor i que no tindrà impacte en la investidura. El president de la Generalitat reclama als que vinguin de fora que s'emportin l'odi, diu, quan marxin, Sílvia Solanes.
Aragonès assegura que el que manen una negociació són els vots i no els crits, i ha avisat els que arribin de fora que no vinguin a Barcelona a sembrar mala maror. Davant la visita de la plana major del PP i Vox, els ha dit això.
Quan el diumenge marxin i se'n tornin doncs, a aquests líders polítics de fora de Catalunya, el que els demanem és que l'odi, la crítica, l'amargor que hauran intentat portar a Catalunya se l'emportin de tornar a casa, perquè nosaltres seguirem treballant positivament pel futur de Catalunya i dels 8 milions de catalans i catalanes.
La manifestació arrencarà de Passeig de Gràcia en Provença. Societat Civil reclama als partits que no se l'apropin.
I encara sobre la manifestació, el PSC carrega contra l'assistència dels càrrecs del PP en aquesta trobada amb alguns presidents autonòmics, com per exemple Isabel Díaz Ayuso. El primer secretari del socialista Salvador Illa lamenta que no estiguin a l'altura.
Que en estos momentos, ¿no?, en los que Cataluña transita por un camino de convivencia, un camino además que es bueno no solo para Cataluña sino para el conjunto de España, lo deseable es que los dirigentes políticos con responsabilidades en otras partes de España estén a la altura de lo que representan.
A banda de la presidenta madrileña, també hi assistiran Juanma Moreno, López Miras o Jorge Azcón. I sobre la manifestació, precisament, contra l'amnistia d'aquest cap de setmana, li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
La manifestació d'aquest diumenge a Barcelona és una demostració d'impotència. En primer lloc, perquè sembla haver-se imposat una visió diferent sobre els fets de l'octubre de 2017. La vergonya que una part dels progressistes espanyols confessaven en privat sembla que ara la comparteixen els platós i el Congrés. La voluntat de fer net és majoritària i l'amnistia serà un dels ingredients de la nova legislatura espanyola. En aquesta clau cal entendre l'absència del PSC d'aquesta mobilització, quan tradicionalment havia participat de les manifestacions de Societat Civil Catalana. Per la seva banda, Feijó ha estat incapaç de dissenyar una agenda pròpia per a Catalunya que es diferenciï de la de Vox. Ni és moderat ni té propostes en matèria autonòmica i d'autogovern. El seu presumpte galleguisme no ha fet acte de presència, segurament segrestat per les dinàmiques de Gènova 13. I és que la dreta espanyola s'ha convertit en una piconadora de líders.
Gràcies, Sílvia. Això pel que fa a la branca política de l'amnistia, però qui també hi diu la seva és la judicatura, i no precisament per aplaudir-la. De fet, el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, ha estat especialment dur contra l'amnistia en la inauguració de l'any judicial. Creu que perdonar delictes comesos és un atac a l'estat de dret i també a la igualtat de tots els espanyols, i obre la porta, diu, a la impunitat. Benet Iñigo.
Barrientos no ha fet servir en cap moment la paraula amnistia, però se li ha entès tot. Ha demanat respecte al poder judicial i que cap altre poder de l'Estat intenti laminar-lo. I també ha dit que ara és més important que mai recordar que la llei és per tothom.
En totes les democràcies avançades, i la nostra lo és, la ley obliga a todos por igual, comenzando por el propio Estado. Nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración. Hoy es necesario, más que nunca, insistir en ello.
No ha estat l'única referència en el seu discurs a una possible amnistia.
Debemos asegurar su aplicación efectiva a todos los ciudadanos y en plano de igualdad, sin excepciones ni privilegios, sin espacios de impunidad.
Són probablement les declaracions més contundents d'un jutge fetes fins ara davant el debat de l'amnistia, i les ha fet en un acte solemne com és d'obertura de l'any judicial al TCJ.
Qui també va qüestionar prou la legalitat d'una amnistia és el jutge del Suprem, Pablo Llarena, i justament per això Carles Puigdemont i Toni Comín van demanar-li que s'apartés del seu cas. Doncs bé, Llarena ha rebutjat per cinquena vegada fer un pas al costat. Diu que les seves opinions acadèmiques sobre l'amnistia no qüestionen que sigui imparcial en la causa, perquè, diu, persegueix els líders catalans a Brussel·les. Dos minuts i arribarem a un quart de nou, encara en crònica política. Atenció, perquè demà ja farà un any d'aquest moment.
Els nostres afiliats han decidit que cal sortir del govern de la Generalitat, però recordem per què això és així. Perquè no s'estava complint l'acord que vam signar Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
És la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, anunciant que el partit abandonava el govern de la Generalitat i que partia peres amb Esquerra. Ho feien després de la consulta a la militància que va fer el partit i en què sortir del govern va guanyar amb més del 50% dels vots. Ara que farà un any del trencament entre Esquerra i Junts, el govern assegura, però, que el país va millor que mai, Adrià.
La mala relació era evident i tot va saltar pels aires del debat de política general de l'any passat. Albert Batet, de Junts, demanava una qüestió de confiança.
Per radicalitat democràtica, li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometia una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
El president no en tenia ni idea de les intencions del seu soci de govern, per això Aragonès va cessar el seu vicepresident, Jordi Puigneró.
Davant de la situació generada i la pèrdua de confiança política, els informo que he decidit cessar el senyor Jordi Puigneroi Ferrer com a vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori.
I a partir d'aquí es convoca la consulta dins de Junts per sortir del govern i acaben sortint. A dia d'avui a Palau creuen que, tot i ser un govern en solitari, no s'ha notat a l'hora de gestionar. Són optimistes i diuen que les coses fins i tot han millorat. Fonts del govern expliquen a RAC1 que l'anar sols els ha permès fer polítiques més d'esquerres i que la relació entre els departaments és més fluida. Ara bé, volen recosir la relació amb Junts perquè saben que tard o d'hora s'hi hauran de tornar a entendre.
I per cert que al marge d'això s'agreuja la crisi dins de Vox arran dels traspassos milionaris de diners del partit a una fundació de Santiago Abascal. El cap de llista de la ultradreta a Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha plegat com a gerent de la formació.
El canvi s'ha confirmat coincidint amb la polèmica pels ingressos de 7 milions d'euros els últims 4 anys de Vox a la fundació privada Disenso, que presideix Abascal. El partit assegura, però, que la renúncia d'Aizcorbe com a gerent es va acordar fa temps perquè tenia massa càrrega de feina. Segons Vox, continuarà fent tasques de control i fiscalització al comitè de gestió.
Les 8 i 16 minuts, la cimera europea de Granada ha acabat amb una de freda i una de calenta. L'anunciat pacte migratori és el gran fracàs. L'ultradreta l'ha dinamitat, ho ha fet el president d'Hongria, Viktor Orbán, comparant l'entrada de migrants al seu país, atenció, amb una violació.
Pels propers anys, perquè ens estan violant legalment, i quan t'estan violant legalment, forçant a acceptar una cosa contra la teva voluntat, com vols arribar a un acord? És impossible.
Compromise and agreement, it's impossible.
És una posició, però, que també comparteix Polònia i, per tant, s'ajorna aquest pacte migratori. Però, en canvi, on sí que hi ha acord és accelerar l'ampliació de la Unió Europea cap a l'est. Són 10 països més, la joia de la corona és Ucraïna, i l'objectiu és que entri al club el 2030. Tornem de nou a Granada, Jordi.
Seran els dos grans temes. Les polítiques de migració es tornen a ajornar, hi ha avenços, però són menors, i Ursula von der Leyen s'ha acabat preguntant si Europa realment aconseguirà algun dia arribar a un consens.
I am confident.
Confio que trobem algunes solucions relatives a la immigració. Quan parlem d'immigració parlem d'una gestió bona, sempre ha existit i continuarà existint. Però la qüestió, com a equip europeu, és si som capaços de gestionar-la o no.
How we are managing it as Team Europe.
El pacte migratori fa més de 5 anys que es negocia. Tampoc hi ha hagut fumat ara. En canvi, la Unió es prepara per accelerar totes les adhesions. L'objectiu és 2030, tot i que els documents oficials no hi aparegui data.
No ens fixem en dates. El que exigim és que l'adhesió es realitzi en funció dels mèrits de cadascú, i aquesta és la idea que avui s'ha reforçat. La data, el 2030, ha servit per propiciar el debat. No tots els països estan d'acord amb aquesta data.
Avec une date de 2030, et ça a le mérite de poser le débat.
I una altra dada que surt de la cimera de Granada, la factura europea per la guerra a Ucraïna, el que s'ha entregat a aquest país són 82.000 milions d'euros a dia d'avui.
Les 8 i gairebé 18 minuts, Joan Carles I guanya, com dèiem, la batalla judicial a Corina Larsen. La justícia britànica ha desestimat la seva demanda per assetjament i difamació. Considera que no té competències per jutjar el rei emèrit, i també arxiva la causa. Després de la decisió, el rei emèrit anticipa ja un possible retorn a la vida pública. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
La jutgessa encarregada del cas ha determinat que Anglaterra no té jurisdicció per processar el rei Joan Carles per presumpte assetjament a Corina. Segons la justícia britànica, la demanda s'hauria d'haver presentat al país on viu l'emèrit i no al Regne Unit. La decisió encara es pot recórrer, però és un revés per a Corina, que demanava prop de 150 milions d'euros per assetjament de l'emèrit i el seu entorn durant gairebé una dècada. L'examant del rei diu que està decebut amb la resolució. Els advocats de Joan Carles I, en canvi, asseguren que la decisió confirma, diuen, sense sorpreses, la innocència de l'emèrit, i afegeixen que la sentència restableix les condicions necessàries perquè Joan Carles I faci noves compareixences públiques.
Ho dèiem en començar, us ho avança a RAC1, l'Hospital Clínic de Barcelona ha començat diversos estudis per avaluar com els vídeos extrems que circulen per les xarxes socials poden arribar a afectar la salut mental. L'objectiu és millorar la manera com es tracten ara aquests casos. A la investigació participen alguns dels moderadors que treballen a Barcelona filtrant vídeos per Facebook i per Instagram. Avui la Vanguardia ha destapat que el 20% de la plantilla de l'empresa que Meta té subcontractada per fer aquesta tasca estan de baixa. O del Martínez.
L'Hospital Clínic admet que cada cop són més els casos de persones amb problemes de salut mental derivat dels continguts que han vist a internet. En alguns casos acaben en depressions, ansietat o fins i tot amb una nova tipologia, l'estrès posttraumàtic indirecte. Ho explica a RAC1 el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia, Eduard Vieta.
Quan es va descriure l'estrès posttraumàtic va ser en persones exposades a la primera línia de combat, a les guerres. I, evidentment, també una exposició a una agressió, una violació. Però a dia d'avui ho estem veient d'una manera més indirecta, a través d'una imatge, d'una gravació, d'un vídeo.
És per això que Vieta remarca que les persones amb antecedents de trauma haurien d'evitar fer una feina com la de moderador de continguts. De moment, els estudis estan encara en una fase molt inicial i és per això que l'hospital fa una crida a trobar més voluntaris per participar-hi.
Tot plegat, com dèiem, després que La Vanguardia hagi detallat avui les situacions en què es troben les persones que treballen a la Torre Glòries, on visualitzen els continguts que els usuaris denuncien. Asseguren que cada dia han de veure casos d'assassinats, violacions o suïcidis.
Una situació que fa que uns 400 dels 2.000 moderadors que té l'empresa estiguin de baixa mèdica. Una d'elles, que s'ha volgut mantenir en l'anonimat, ha assenyalat al món a RAC1 que la majoria de treballadors no duren ni un any a la feina.
Hay gente que le pasa que empieza o se deprime o empieza a empatizar incluso con los suicidas. Tenemos mucho contenido de suicidio, entonces piensas, ¿cómo no me voy a querer suicidar si el planeta es esto? Tienes miedo de la gente, tienes miedo cuando estás solo.
Alguns empleats ja ho han denunciat a Inspecció de Treball i no descarten obrir també la via penal.
Doncs bé, també, tal com us hem avançat a RAC1, el PSC ha demanat la compareixença al Parlament d'aquesta empresa perquè doni explicacions de la situació dels treballadors. Els socialistes també volen donar veu als afectats a la cambra perquè puguin denunciar com els està afectant aquesta feina. La petició s'ha fet a la Comissió d'Empresa i Treball i ara és aquest organisme el que s'haurà de posar en contacte amb l'empresa i els treballadors i buscar un dia perquè s'expliquin al Parlament. 8 minuts i arribarem a 8:45. Creixen els delictes a Catalunya. Els primers 6 mesos de l'any se n'han denunciat un 8% més que en el mateix període de l'any passat. Els Mossos, però, fan una crida a la calma. El comissari en cap, Eduard Sallent, subratllava a TV3 que les xifres són similars a les d'abans de la pandèmia.
Les dades ens situen al rang del que teníem el 2019. Uns registres delictius que estan canviant, perquè el delicte ha canviat. Per exemple, pugen molt les estafes per internet. De fet, és el fet que més puja, pràcticament.
Les dades del Ministeri de l'Interior, però, mostren diferències importants en l'evolució dels delictes segons les zones. Ho repassem en aquest informe que han fet la Jana Vera i el Benet Iñigo.
Quins són els delictes que més creixen?
Numèricament són els furts, el delicte més habitual. Se n'han denunciat 8.000 més que l'any anterior, un 11%. El que més preocupa les policies, però, són els delictes més greus, que en números absoluts són una minoria, però en percentatge creixen molt més. Els homicidis han passat de 24 a 36, un 50% més. I les agressions sexuals en penetració es disparen un 30%, de menys de 600 casos a gairebé 800.
On es cometen més delictes?
El Prat de Llobregat, Barcelona i Sitges són els municipis amb més delictes per habitant. Multipliquen gairebé per 9 els delictes que es cometen a Manlleu, Castellà del Vallès o Olesa, les ciutats de més de 20.000 habitants més segures.
A quins municipis han crescut les denúncies?
A Palafrugell i Amposta és on més pugen, més d'un 30%. Al Vendrell han pujat un 26%, a Sitges un 22%. A grans ciutats com Barcelona, l'Hospitalet, Sant Feliu o Tarragona l'increment ronda el 15%.
I en canvi, on baixen els delictes?
En algunes altres grans ciutats de l'àrea metropolitana, a Ripollet cauen un 13%, a Sabadell un 5%, a Rubí un 6% i a Santa Coloma de Gramenet un 3%. Lleida és la capital de demarcació on més baixen les denúncies, gairebé un 10%, i a Badalona, per cert, es mantenen estables.
I el que també creixen són els pagaments fraudulents amb targeta i per internet. L'últim any s'han duplicat, ho diu l'informe anual del Banc d'Espanya sobre reclamacions a la banca. Hi posem dades amb el Cesc Giró i la Montse Martí.
Una de cada tres reclamacions dels usuaris als bancs són ja per operacions suposadament no autoritzades o fraudulentes.
Són pagaments fets amb targeta de crèdit o per transferència via internet que l'usuari no està d'acord i demana el retorn dels diners. Assegura que no l'ha autoritzat i és víctima d'una estafa. La gran majoria són pagaments fraudulents que s'haurien fet amb targeta de crèdit.
Els bancs rebutgen gairebé la meitat de les reclamacions per pagaments suposadament fraudulents.
El motiu no és que no hi hagi hagut frau, que el banc ho dona per fet, sinó que el client ha donat sense voler les dades a un tercer per poder utilitzar l'operació. O, per exemple, es compra un producte per internet i després no rep. El Banc d'Espanya assegura en aquests casos que el banc no hi té res a veure.
Doncs bé, l'Associació d'Usuaris Financers critica precisament que els bancs se'n rentin les mans en la meitat dels casos. Assegura que les entitats no poden negar-se a restituir els diners sense haver comprovat que el consumidor va actuar amb negligència o mala fe.
Critica que sovint aleguen negligències dels clients per no tornar els diners, mentre que són els sistemes del banc els que s'han piratejat. Diuen que es tracta d'una pràctica que es podria denunciar davant el supervisor. També demana als bancs que reforcin els mecanismes de seguretat.
5 minuts per arribar a 8:45 en crònica de successos. Un nen de 4 anys està en estat greu després de caure des d'un tercer pis a Lleida. Està ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Va passar la tarda al carrer Parra. En una distracció dels pares, el nen va pujar una finestra de casa que estava oberta i va caure al buit. Tot i la gravetat de les ferides, la seva vida no corre perill.
I a Barcelona, un home de 44 anys ha mort per l'atropellament de diversos cotxes a la C-17, a l'entrada de la ciutat.
Va passar la nit a l'alçada del districte de Nou Barris. S'hi van desplaçar diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques. És la 16a víctima mortal per accident de trànsit a la capital catalana aquest any.
Una tecnologia pionera a l'Estat permetrà tractar amb més precisió els tumors. És una màquina de radioteràpia que ha inaugurat avui l'Institut Català d'Oncologia. Utilitza la intel·ligència artificial per adaptar-se precisament a temps real als pacients. Joel Penya.
Fins ara la radioteràpia es dissenyava amb una imatge prèvia del tumor, però en el compàs d'espera entre el TAC i el tractament, el cos del pacient i també el tumor podien canviar. En canvi, aquest nou aparell es va adaptant a través d'imatges a temps real per ser més precís i també per reduir el temps de les sessions. Ho ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
La utilització de la intel·ligència artificial per fer-ho més precís, per donar la dosi d'irradiació que cal, ens situa al capdavant de les instruments tant a Europa com a nivell dels Estats Units, pel que fa al tractament i la resolució a dia d'avui del càncer.
Més enllà de la nova màquina, avui l'ICO també ha inaugurat la renovada unitat de braquiteràpia, que és un tipus de radioteràpia. S'hi fan més de 1.000 procediments cada any i és la unitat més gran d'Europa.
I d'altra banda, hem d'explicar també que el repunt de temperatures d'aquesta setmana, amb calor d'estiu en alguns punts del país, ha tornat a disparar les queixes també d'algunes escoles per la falta de mesures per combatre-ho. Alguns anuncien que ni tan sols han rebut els ventiladors que va prometre el departament mentre no arriben solucions més estructurals.
En alguns casos asseguren que ho van demanar des del primer moment, però encara no han rebut cap aparell. En alguns casos, malgrat ser a comarques especialment càlides. N'han parlat a RAC1 la directora de l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar, Fàtima García.
A veure, les aules fa calor, tot i que tenim la ventilació natural de les finestres i les portes, ventilació creuada a fora, fa molta calor, tenim les aules orientades al sol i aleshores punta de al mig matí, a les 12 o així fa calor de suar.
Segons les últimes dades d'educació consultades per RAC1, la conselleria ha repartit gairebé 10.000 ventiladors en poc més d'un any.
Avui en temps de tertúlia parlarem amb una altra escola que nota i molt els efectes de la calor. És el cas del centre La Renaixença de Manresa, on fa més d'un any que esperen ventiladors. El Departament d'Educació encara no els n'ha enviat cap. De fet, aquesta primera setmana d'octubre la tanquem amb temperatures de rècord i que són més pròpies de finals d'agost o de principis de setembre que no pas de la tardor. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí. De fet, la cosa arrenca diumenge passat, 1 d'octubre, que va ser el dia de temperatures més disparades al conjunt del país i amb molts rècords. De fet, 49 de les 115 estacions que té el Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, doncs 49 d'aquestes 115, pràcticament la meitat, va d'algun rècord. Això diumenge passat, sobretot cap a Ponent, Catalunya Central, el Pirineu, van ser les zones amb màximes més desbocades. La temperatura més alta, això diumenge passat, va ser a Llimiana, al Pallars Jussà, atenció, amb 36 graus. No cal dir que per 1 d'octubre és molta calor. Però un dels rècords més sorprenents és la ciutat de Lleida, amb 34,2 graus de temperatura màxima, que és la temperatura més alta en un mes d'octubre, com a mínim des de 1940, que és quan va començar aquesta sèrie d'observacions meteorològiques fa pràcticament, doncs això, 85 anys, 84 anys. Aquesta setmana les temperatures no han pujat tant com diumenge passat, sí. Però tot i així, Déu-n'hi-do. I hem tornat a tenir temperatures clarament per sobre la categoria, per sobre les 25 properes o de fins a 30 graus molts casos, o en molts sectors, sobretot de Ponent o de l'interior de les comarques de Tarragona, no només s'ha arribat als 30 graus, sinó que s'han tornat a superar avui mateix. També ho comentàvem ahir, avui a Seròs, al Segrià, 33 graus de màxima, també a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, s'ha arribat a 31, 32 graus als sectors del Priorat, de la Ribera d'Ebre. Mira, un exemple del que hauríem de tenir i del que estem tenint, sí, perquè veiem d'això, que estem parlant realment de temperatures molt més altes del que tocaria. A Berga, per exemple, ara aquesta època hauríem de tenir temperatures màximes entre els 17 i els 18 graus, s'ha arribat pràcticament a 28 avui. A Lleida haurien de rondar les màximes als 20 graus, avui 30,6, aquests dies 31, 32, dèiem diumenge passat 34. A Sabadell també haurien de rondar els 21 graus de màxima, 20-21, i ara 27, o a Roquetes, per exemple, cap a, això ja és zona més càlida de Catalunya, al Baix Ebre, dels 24 de màxima que toca ara, avui 30,5. A la Molina, a muntanya, 1.700 metres, no haurien de passar les 10 o 11 graus i avui han arribat als 24. Per tant, déu-n'hi-do, tot i que hi ha altres precedents. El 1985, a Girona, es va arribar a 33,5 graus l'1 d'octubre. Això ja fa pràcticament 40 anys. Vull dir que hi ha hagut precedents. Són casos puntuals.
Són casos puntuals.
Exactament. I, a més a més, portem molts anys que l'octubre estem veient doncs, que l'estiu s'allarga. La tardor que va arribant, però el tema és que serà més curta del normal i l'estiu s'allarga.
I a més em sembla que això a curt termini no ha de canviar gaire.
Fins a la segona meitat de mes no veiem una normalització de les temperatures.
D'aquí a uns minuts ens fas la resta de previsió meteorològica, sobretot també per aquest cap de setmana. Gràcies, Abel.
Fins ara.
Dos quarts de nou, Barcelona descarta fer pagar per accedir als búnquers del Carmel. Fa 4 mesos l'Ajuntament va tancar-los, recordem, durant la nit per evitar la massificació turística i també tots els problemes de soroll que provocaven els veïns.
Es descarta, doncs, apostar per fer pagar entrada com al Parc Güell, una idea que era sobre la taula. Paral·lelament, l'Ajuntament començarà a retirar dilluns restes d'amiant que s'han detectat al voltant dels búnquers. Els episodis de pluges fortes d'aquest estiu han deixat al descobert aquestes restes que venen de les antigues barraques del Turó de la Rovira. Explicava el regidor d'Horta Guinardó de Barcelona, Lluís Rabell.
Aquesta serà una primera actuació, una actuació d'urgència. Immediatament després, una altra empresa procedirà a un estudi acurat de geolocalització d'altres possibles restes, sabem que deuen existir, per detectar-ne la ubicació i la fundària. En funció d'això, elaborarem posteriorment un pla per fer un tractament integral d'aquell indret.
I diu que vol que els búnquers no siguin un mirador de trobades festives, sinó un lloc d'activitat cultural.
I encara a Barcelona, el metro i el bus han batut rècords de passatgers.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'últim mes s'han registrat més de 53 milions de validacions, una xifra mai vista en un mes de setembre.
El rècord de validacions coincideix amb les festes de la Mercè. El bus ha arribat als 17 milions de validacions, prop d'un 3% més que el setembre del 2019, i s'han superat per primera vegada les xifres prepandèmia. El metro s'han assolit els 36 milions, un 10% més que el 2019. TMB preveu que el 2023 sigui un any de rècord absolut al transport públic.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
32, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, arribarà a Netflix el 4 de gener.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
Abans s'estrenarà als cinemes, serà al desembre, tot i que en aquest cas encara no se sap el dia exacte. La pel·lícula que explica l'accident d'avió als Andes el 1972 representarà Espanya als Oscars i ja s'ha endut el Premi del Públic al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Dimarts també farà parada a Sitges. I precisament el Festival de Cinema de Catalunya, Borja de la Vega, ja ha portat la misteriosa mort de l'actriu del Destape, Sandra Mozarovsky. El director presenta L'última noche de Sandra M, que imagina com van ser les últimes hores de la vida de la jove, morta el 1977, quan només tenia 18 anys. Des de Sitges, Maria Cusó.
Sandra Mozarovsky va morir d'un traumatisme cranial dues setmanes després de precipitar-se del terrat de casa seva. Tenia 18 anys, estava embarassada de 5 mesos i era una de les cares conegudes de l'anomenat cinema del Destape. Els motius de la seva mort no es van aclarir mai, fet que va donar peu a tot tipus de teories. Una d'elles deia fins i tot que era amant del rei. El director Borja de la Vega parteix d'aquest misteri per construir una pel·lícula que és un homenatge a la Sandra, una jove que va marxar massa aviat i a qui els seus coetanis no van saber escoltar. En parlava de la Vega a RAC1.
Sí que me salió como una cosa de
Ay, yo quiero escribir algo que ponga en relieve a la persona de Sandra Mozarovsky y que no sea solo como una nota a pie de página de Sandra Mozarovsky murió así y se especula todas estas cosas sobre su muerte. Y es como, no, Sandra Mozarovsky, actriz, con ganas de hacer cosas, con anhelos, con preocupaciones, con tal... La idea de hacerla tridimensional.
Aquesta és la segona pel·lícula que dirigeix De la Vega després de l'aplaudida Mia i Moi i s'ha rodat a Barcelona. La protagonitza Clàudia Traisac, que brilla en el paper de Sandra Mozarovsky.
I encara sobre cinema, el director de fotografia barceloní Joan Mariner rebrà el Goya d'Honor l'any que ve. L'Acadèmia de Cinema Espanyol li reconeix així 80 anys de trajectòria professional.
Mariner va inventar tècniques fotogràfiques i de reparació de films com la copiadora òptica o la màquina de netejar negatius i va ser responsable de la primera pel·lícula en color de la història del cinema espanyol, La Gata. Ha col·laborat amb cineastes com Edgar Neville, José Luis Sáenz de Heredia o Antonio del Amo en les més de 150 cintes que porten el seu segell.
I en música, avui al 9C tindrem un convidat de luxe.
Sentir-se bé és cosa fàcil, autors amuntegats.
Joan Miquel Oliver, que acaba de publicar nou treball, es titula Electronic Devices i inclou 10 temes com aquest Se pon a sol. Avui l'entrevistarem a la part final del programa per conèixer més a fons aquest nou disc i també, evidentment, li preguntarem per Antoni Afon. Serà a partir de les 10 de la nit. També a casa nostra, avui els Figaflaues han tret cançó.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, i avui res ens molesta, na-na-de-na.
Es diu, ara ho sentíem, Extraterrestres, na-de-na, i està dedicada al món de la nit. També estrenen tema els Catarres, que han reversionat amb Zoo i amb Stay Home, una de les seves cançons més populars, el Vull estar amb tu.
Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, vull estar amb tu.
El 17 de novembre publicaran un disc amb més versions de les seves cançons. I així sona també el més nou de Bad Gyal.
No sé si esto es un obsesión o es amor, dímelo. Si quieres sexo...
Es diu Ghetto Princess i és una col·laboració amb Ryan Castro i amb Odeon the Drums, un avançament del nou àlbum del productor. I Sidoní també ha presentat Me gustas todo el rato.
Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo.
Aquest ja és el tercer avançament del nou disc del trio barceloní. D'altra banda, el festival Accents arrenca aquest vespre a Cambrils. És la desena edició d'un festival que porta a les comarques de Tarragona noms com Paco Ibáñez, Blau Mut, Núria Graham o també Rodrigo Cuevas.
Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y duerme en la torre, y duerme en la torre.
En total són una trentena d'actuacions a 7 pobles i ciutats diferents. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El concert de la cantautora brenca Montse Castellà aquest vespre a la Torre del Llimó de Cambrils obre una nova edició ben especial del Festival Accents. Són 10 anys i l'Accents segueix sent un festival ben reivindicatiu. Elisa Calvesa és el seu director.
I ens pensàvem que aquesta necessitat de reivindicar la unitat de la llengua, doncs potser 10 anys endarrere no seria necessari, però ara ho veiem més necessari que mai, perquè estem veient atacs a la unitat de la llengua.
Un dels plats més forts, el 14 d'octubre amb Paco Ibáñez al Teatre Fortuny a Reus, o el concert de Rodrigo Cuevas per tancar el festival el 16 de desembre al mateix Teatre Reusenc. Pels escenaris i teatres de l'Accents passaran també Caim Riba, Joan Reig, Santiago Auceron o Pau Alabajos. Encara queden entrades, per cert, pel segon concert d'Antoni Afon a Reus, inclòs també dins del Festival Accents.
Les 8:37, l'activista iraniana Narges Mohammadi guanya el Premi Nobel de la Pau en la seva lluita contra la pena de mort i també la defensa dels drets de les dones en el règim de Teheran. A Mohammadi l'han detingut 13 vegades, l'han condemnat 5 cops i també han sentenciat a 31 anys de presó.
Va començar l'activisme en la defensa de la llibertat i la democràcia a la dècada dels 90, quan era estudiant de física. El 2003 es va unir al Centre de Defensors de Drets Humans de Teheran. El 15 la van condemnar a presó i entre reixes va continuar fent front a la tortura i a la violència per part del règim contra els presos polítics, especialment cap a les dones. Mohammadi ha passat les últimes dècades a la presó, des d'on ha rebut la notícia del premi avui mateix. Es dona el cas que el Nobel de la Pau de l'any passat es troba també en la mateixa situació, a presó des de fa mig any per consideracions polítiques.
I avui, abans dels esports, hem d'acabar amb una molt bona notícia, perquè avui a RAC1 estem d'enhorabona, perquè ha tornat ella, la Montse Llussà.
Deixeu-me donar la bona tarda. Preciós.
A Montse Llussà. Montse Llussà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Canto jo mateixa. És que no anaven els auriculars.
Bueno,
t'ho dic perquè és una novetat.
És la rebuda que sí. T'ha preparat RAC1. Què pensaves? Que tornaries i hi hauria un estudi nou i hi hauria uns auriculars
perfectes. Així han celebrat els del versió RAC1, amb queixa inclosa, com no podia ser d'una altra manera, el retorn de la veu de Catalunya al programa. Sí, no s'ha engegat encara l'ordinador,
S'ha penjat l'ordinador.
No passa res, no passa res. Això forma part de, del que seria el dia.
Montse, que està de baixa un any i mig, des de l'abril del 2022 per un càncer de pit, però un cop a l'estudi ha assegurat que ha estat com tornar a casa.
Per molt temps que passi, quan una cosa la tens tan integrada a la teva vida, arribes i és el que hem dit i el que m'imaginava que passaria, no? És com si hagués vingut ahir. Són coses molt curioses, no? Perquè pertanyem a un equip molt consolidat, perquè ens coneixem molt, perquè estem molt a gust, perquè ens entenem i perquè em sento, evidentment, a casa, no? I és tornar a jugar amb els teus companys. I això no s'acabarà mai ni passarà mai a la vida. Sempre serem un equip i això és el que la grandesa, no?, d'aquesta professió i d'aquest programa, que tornes i és com si no haguessis marxat.
El retorn, doncs, de la Montse Llussà, versió RAC1, que s'esperava precisament des del 27 d'abril, quan el programa es va emetre des de Montserrat. Per tant, des d'avui ja la podreu tornar a escoltar cada tarda a partir de les 3 i des del 9-0, només podem dir que estem molt i molt contents de tornar-nos-la a trobar tant per la redacció com també pels passadissos. Per arribar a les 9 de la nit, repàs als esports amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit.
Bona nit.
D'aquí a menys de mitja hora que arrenca la jornada a la primera divisió masculina.
A les 9 es juga a Sant Mamés el partit entre l'Atlètic Club i l'Almeria. Els bascos, si guanyen, dormiran en zona Champions, mentre que els andalusos necessiten puntuar perquè són els cuers. Demà serà el torn del Girona, que a les 2 del migdia visita el camp del Cádiz. Finalment, en Porto a la llista de convocats. El tècnic Mitchell diu que l'equip ha digerit amb normalitat la derrota contra el Madrid, que era la primera de la temporada.
Perdre contra el Real Madrid està dins de la lògica, no? L'equip està molt bé, ha entrenat molt bé, la gent està amb moltes ganes de jugar i de donar altra vegada la nostra millor versió. Podem guanyar, podem perdre, però nosaltres hem de fer, com sempre, la nostra idea.
També demà jugarà el Real Madrid, que rebrà Osasuna a 4:45 de la tarda amb la baixa de l'Alaba lesionat i de Nacho sancionat.
Sobre el Real Madrid, el tècnic Carlo Ancelotti que demana que no es desviï l'atenció en el cas Vinícius.
Diu que l'important és que el brasiler va ser víctima de racisme i no quantes persones el van insultar. Ho ha dit l'endemà que el brasiler, que Vinícius, declarés davant del jutge que va ser tot l'estadi de Mestalla qui va proferir crits racistes en el València-Madrid del mes de maig.
Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea 1, 10, 1000, 10.000, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales.
Mentrestant, des de València, el tècnic Xer Rubén Baraja ha insistit que van ser persones concretes les que van insultar Vinicius i en cap cas va ser generalitzat.
D'altra banda, la selecció espanyola convoca a 4 jugadors del Barça pels partits internacionals.
Són Lamine Yamal, Ferran Torres, Gavi i Alejandro Valde, a més del porter català David Raya de l'Arsenal. Espanya ha de jugar 2 partits classificatoris per l'Eurocopa 2024 contra Escòcia i Noruega els dies 12 i 15 d'octubre. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha tornat a elogiar el jove Lamine.
Hay futbolistas que es que tiran la puerta antes que otros. Entonces, tiene un potencial fantástico, tiene unas condiciones excepcionales. ¿Recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona? Y ahora, cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17 seguramente nos parecería un sacrilegio. Pues es que tiene estas cosas el fútbol.
Un altre dels joves de la plantilla del Barça, Fermín, l'han cridat per jugar als partits amb la selecció espanyola sub-21.
I mentrestant, Patrick Jarroca renova amb el Barça fins al 2027.
La migcampista acabava contracte a final d'aquesta temporada i seguirà com a blaugrana com a mínim 3 temporades més.
Muy contenta, muy feliz y muy ilusionada. Ya llevo aquí casi 10 años y me siento muy valorada por el club. Siento esa ilusión que me transmiten esa ilusión hacia mí y la verdad que con eso no puedo más que estar agradecida y muy contenta y muchas ganas pues de estos años que vienen.
Guijarro va debutar amb el primer equip la temporada 15-16 i actualment és la quarta capitana. Ha disputat fins ara 268 partits oficials, ha marcat 54 gols i ha aconseguit 19 títols.
Més enllà del futbol, en Fórmula 1, Max Verstappen aconsegueix la pole position del Gran Premi del Qatar.
El líder del Mundial ha estat el més ràpid als entrenaments oficials i diumenge sortirà des de la primera posició per davant de Russell i de Hamilton. Fernando Alonso sortirà quart i Carlos Sainz dotzè. Recordem, però, que Verstappen demà ja pot proclamar-se campió del món en la cursa sprint.
I acabem parlant de bàsquet, perquè aquesta hora el Madrid està debutant a l'Eurolliga.
Sí, des de 8:45 està jugant a la pista del Bòsconi. De moment encara als primers minuts està jugant al primer quart. També està jugant el Barça d'handbol, partit de la Lliga Sobal, a casa contra el Logroño, el descans guanyant de 3-22-19. I a la Champions de Waterpolo, el Club Natació Sabadell ha jugat aquesta tarda el segon partit de la fase de grups, ha guanyat 8-11 a la piscina de l'Esteoa de Bucarest.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Bona nit. Bona nit.
I acabem amb el temps. De nou, bona nit, Abel.
Bona nit.
Aquest cap de setmana, abans ens has fet aquest balanç d'aquesta primera setmana d'octubre, però ara mirem una mica cap endavant. Com es presenta el cap de setmana?
Doncs mira, no arriben ni les precipitacions que tant necessitem, ni volen baixar les temperatures. Ja dèiem abans que sembla que serà cara la segona meitat d'aquest mes d'octubre, per tant ens anem a la setmana entrant, no l'altra, quan les temperatures aniran normalitzant-se. De moment, demà i diumenge es repetiran aquests migdies, aquestes primeres hores de la tarda, amb ambient, doncs, temperatures desbocades, ambient que no toca, amb màximes que, com avui, com ja va passar ahir, com hem anat repassant que ha passat aquesta última setmana, doncs, passaran fàcilment dels 25 graus, sobretot a l'interior de Catalunya, s'acostaran en molts casos les 30, o hi arribaran, o com ha passat avui o com passava ahir, poden arribar els 31, 32, 33 a les comarques de Lleida, també cap a sectors interiors de les comarques de Tarragona, cap al Pirineu ens acostem als 30 graus, el Pirineu que com hauria començar a estar una mica emblanquinat, no? Per dalt, si més no, doncs no hi ha neu, i a més amb aquestes temperatures, doncs clar, no cal dir que si hi hagués precipitacions tampoc serien en forma de neu, però no se n'esperen, perquè serà un cap de setmana en conjunt assolellat, com ha passat avui, i també passarà demà i diumenge, doncs començarem el dia amb boires en zones interiors, a primeres hores que aniran desfent-se, núvols baixos en sectors de la costa i del prelitoral, que també acabaran deixant pas a un dia assolellat, i el que deien de les temperatures de dia desbocades, però és que les matinades tampoc són gaire fredes i per tant, home, una mica brigadets de bon matí en sectors interiors, com dèiem ahir també, especialment en zones de muntanya, sí, però bé, doncs això, no seran matinades gaire de tardor, i de fet ara mateix, 8:45 del vespre de la nit, encara tenim moltes temperatures per sobre dels 20 graus, que tampoc són les que tocarien un 6 d'octubre aquestes dates, aquesta hora, haurien estar clarament al torn dels 15 en molts casos o per sota dels 15.
Doncs mira, avui no t'acomiado, et demano que et quedis uns minuts perquè parlarem precisament d'això a l'inici de la tertúlia d'avui.
Molt bé.
Les 8 i gairebé 47 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem, com dèiem, la tertúlia d'aquest divendres, 6 d'octubre, avui amb el periodista Dani Sánchez Ugart. Bona nit, Dani.
Bona nit,
com estàs? La periodista i consultora en comunicació, Sílvia Cànova. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
La Dolors Camats, experta en economia social. Com estàs, Dolors?
Hola.
I estem esperant que arribi ara d'un moment a l'altre l'Oriol Rivet, que no sabem què li ha passat ara. De seguida ens ho explicarà. Li he demanat a l'Abel que es quedi, perquè començàvem parlant d'aquestes altes temperatures. Abans ens ha fet balanç des de l'1 d'octubre fins ara, i vaja, hem tingut una primera setmana que, Abel, ens deies que aquestes temperatures no s'havien vist pràcticament mai en una primera setmana d'octubre.
No, o si més
tan
no...
Tan altes i tan continuades,
durant
no?
Durant tants dies. Sí. Ja dèiem que, de fet, el dia més càlid va ser diumenge passat, que vam tenir rècords a moltes poblacions catalanes. Es va arribar fins a 36 graus a algun sector del Pallars Jussà, però bé, 34 a Lleida, que dèiem que des del 1940 comença la sèrie de dades, doncs no s'havia arribat a aquesta temperatura al mes d'octubre. I tot i que els últims dies no han pujat tant les temperatures, bé, ens hem acostat o hem arribat als 30 amb facilitat, i 31, 32, 33 s'han repetit tant ahir com avui, per exemple, en sectors de Ponent o del Priorat, són temperatures que no cal dir que són, doncs, això, més pròpies de mitjans d'agost que no pas d'aquesta època. I deixa'm dir que no només a Catalunya o a la península, sinó que aquest cap de setmana les temperatures, per exemple, al Regne Unit poden arribar als 25-26 graus a Londres, després d'un estiu que va costar...
Més excepcional.
Sí, que va costar més que el juliol o l'agost, sí, que pugessin les temperatures. Ara haurien d'estar amb unes temperatures entorn dels 15-16, i per tant també parlarem en aquest sector d'Europa d'uns 10 graus més del que tocaria. Per tant, és una cosa no només de l'àmbit mediterrani, sinó que sembla que se'n va una mica més cap al nord d'Europa, cap al centre i oest d'Europa.
A veure, sigueu sincers, n'esteu una mica farts ja d'aquesta calor o no?
El Dani no, ja ho sabem.
No, aviam. Jo em vaig passar molt bé el cap de setmana passat, vaig a la platja. És a dir, aquella cosa de llarga l'estiu, és veritat que en el moment la gaudeixes, però quan hi penses una mica... Ara estic dormint encara amb aire condicionat.
Mira, això era la següent pregunta que us volia fer.
Però és que estic dormint amb aire condicionat...
Dormir, tota la nit, amb aire.
A 26 graus, en mode dormir, que és res. Però és que si no, realment passo calor encara la nit, a l'octubre. Tinc una sensació de distopia, una mica.
Estem tenint, sí, nits tropicals encara, en molts sectors de la costa, i vespres, aquesta hora, que encara estem a 23, 24, 25, amb xafogó, que és aquella sensació que tens moltes nits o molts vespres d'estiu anant a prendre alguna cosa...
Bueno, i el gest aquest de sortir de casa, nosaltres que sortim cap a les 11 de la nit d'aquí a la ràdio, i dius, no cal que agafi la jaqueta per sobre, perquè no la necessitaré, la vaig agafar dos o tres dies i la vaig dur aquí al braç, i dic, doncs, no sé, Dolors, tu com ho portes?
Igual, no? Sí que una mica sensació, i aquests dies a més comença a ser estrany quan comences a veure aparadors que posen, no? Uf, roba sí. d'hivern o jersei.
Jo avui he vist torrons, ja.
Sí, clar.
Atenció, avui he anat a un supermercat, bueno, i he vist ja torrons.
O la castanyera, pobreta, sí, que ja t'endrà boniatos.
Vaig veure castanyes, sí, l'altre dia vaig veure un aparador de castanyes.
Clar, que és... Quin gust, això, ara? Clar,
és que és... Bueno, gelat de castanya, jo us el recomano. No, anava per aquí, jo crec que més enllà de parlar d'aquestes coses de... Bueno, de conscienciar-nos del que hem de fer per mitigar el canvi climàtic, hi ha una altra cosa que haurem de fer en paral·lel, que és adaptar-nos a si aquest canvi de temperatures és estructural, i aquest canvi de, sobretot d'estacions, no? Que d'unes s'escurcen i les altres s'allarguen, doncs preparar-nos ja no només l'armari, sinó també les ciutats, perquè els estius, per exemple, les nostres ciutats siguin habitables, perquè si hem de conviure amb 40 graus al mes d'agost...
Els refugis climàtics,
efectivament,
que a Barcelona n'hi ha més de 200... Tot i que a Barcelona, al ser una zona de costa, no és dels llocs on puja més la temperatura de dia, però sí que de nit, doncs, aquestes nits insuportables, que són el que moltes vegades acaben comportant problemes de salut.
Sí.
En molts casos, més que les temperatures de dia, que mira, més o menys, t'hi pots adaptar, o pots, o pots estar amb aire condicionat, o pots refrescar-te en una piscina, o pots anar a un refugi climàtic, a la nit, si no baixa la temperatura i no descanses, realment és quan la cosa esdevé més perillosa.
A veure, Sílvia, tu que t'agrada la calor, que ja ho sabem, què?
Bueno, mirem-nos.
Ja t'està bé, no?
No, però ja, mirem-nos, anem vestits. A mi em sabia greu, perquè jo avui...
Tu vas amb tirants.
Vas amb tirants, ho podem dir,
I al Barques, a mi em veus el 15 de juliol o el 4 d'agost i em veus com estic
igual.
Avui.
Igual.
Sí, sí.
Bueno, sobta, perquè 6 d'octubre, però la calor és la que és. A mi també em sobta que es mantingui tant, perquè la setmana que ve, similar, no?
Sí, sí. Tota la setmana, a finals de setmana s'intueixen canvis...
Pel pont, potser...
Pel pont, final del pont, poden arribar precipitacions, vent del nord, baixant les temperatures, es normalitzaran, no és que vingui de cop més fred del que toca, però es normalitzaran.
Però Marta, és l'efecte acumulació, és a dir... Sí. Jo aquesta setmana la gaudiria, perquè com sabeu m'agrada la calor. És a dir, la
gaudiria... I el carrer.
Si no fos perquè tens aquesta sensació, com deia abans, de distopia, de... És que abans de l'estiu, de les vacances d'estiu, parlàvem també un dia, em sembla, amb tu, que havíem batut el rècord històric de temperatura, Figueres, 40, no sé quants graus, 46
graus.
El juliol. L'any anterior, al març, una calorada, 41 o 42 graus. Al maig, perdó, una calorada, 41 o 42 graus a Lleida, també. És a dir, s'acumulen tant aquestes notícies que et fan, això, tenir la sensació de... Se'ns ha anat de les mans completament, això ja està.
Sí, que si ho mires fredament, dius, ah, mira que bé...
Fredament,
justament, no?
Amb aire condicionat.
El que passa, que agafant el que deia la Dolors, si això ha vingut per quedar-se, clar, les ciutats, les estructures, els equipaments han d'adequar-se. És a dir, les zones de calor, poso un exemple, les zones de calor puntes que passaven els nens a les escoles a maig, juny, si ara això continua i al setembre estan igual, vull dir, el tema d'equipament
ja no és només equipament, sinó fins i tot som una societat que té estructurat el calendari, les festes, els estrets estructurats una mica al voltant del temps,
quatre estacions,
els nens a l'escola fan vacances uns mesos, però són els mesos de més calor, perquè, és a dir, estem estructurats al funció del temps. Si ara de cop l'estiu ha de durar 5 mesos,
i això,
doncs haurem de fer canvis profundos.
Em va molt bé que digueu això de les escoles, perquè precisament ara ho hem explicat al sumari, que a 6 d'octubre hi ha moltes escoles que s'estan queixant que la calor que hi ha a les aules no és la normal, entre cometes, i que a més aquells sistemes que es van dir que progressivament s'anirien implementant precisament per mitigar la calor, doncs que no han arribat a moltes escoles, ni tan sols els ventiladors, que com a mínim ajuden una mica. Mira, deixeu-me que fem una pausa, que també arribarà l'Oriol Ribet, i ara de seguida parlarem amb la directora d'una escola perquè ens expliqui com ho estan passant aquestes setmanes i realment quins remeis hi troben. Ara de seguida en parlem.
RAC 1.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán, porque tu empresa vas a impulsar. En Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la Falda de Montserrat i al bell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
No us insulteu, home, durant la publicitat. Sí.
No, feia arribar l'Oriol i va revolucionar tot.
Perquè ens has estrenat. Oriol Ribet, com estàs? Què ha passat?
Bé, bueno,
què ens vols explicar?
No és cap notícia, però per mi sí, perquè entrava jo perfectament amb un marge de mitja hora de seguretat. Ai. I me l'he menjat.
I com que no hi ha voral, oi?
Com que no hi ha voral, que els cotxes accidentats s'aparten.
Vorada.
Estàvem parlant, Oriol, de la calor que fa aquests dies. Tu que ets del Maresme, t'has anat a banyar o què?
Hòstia, és de platja, eh?
Cada dia?
Bueno, tu també ho ets, del Maresme?
També,
eh? Sí, home, clar, cada dia no, encara no soc
lobby.
Ni pensionista.
Bueno, l'Enric Sierra, que ve els dilluns a la tertúlia, moltes vegades em diu, mira, m'he escapat 10 minutets,
però si l'Enric Sierra treballa 24 hores, com s'ho fa per escapar-se?
Sempre troba 10 minuts per poder-se anar a la platja.
No, jo si puc m'escapo, perquè aquesta època és meravellosa. Feu, bueno, o no ho feu, que així estem més tranquils.
I l'aigua està amb rècords també de temperatura, parlàvem de rècords de temperatura de l'aire, però en el cas de Barcelona, medició d'ahir a la platja de Barcelona, la temperatura està quasi bé 2 graus per sobre del que tocaria a uns 24 i escaig, que també doncs, és una temperatura que ja toca que estigui calent encara aquesta època, però està per sobre. Per tant, temperatures de rècords de l'aire, però també de la superfície del mar, que això al final, si venen condicions, és més combustible per les pluges, que poden ser més torrencials i més perilloses. Ja veurem si arriben
tot
o no aquesta temporada.
Tot bones notícies.
I a veure, una cosa que et volia preguntar abans, que no sé si ara et faig una mica... No havíem parlat això, eh?
Digue'm.
Però no sé si també, veient les temperatures que hi ha ara, es preveu que l'hivern sigui més suau, o pot ser que a l'hivern anem amb aquestes temperatures més extremes i que l'hivern sigui més fred?
Doncs la veritat és que no m'ho he mirat. Però una cosa no treu l'altra. És a dir, que ara l'estiu s'estigui allargant no vol dir que després... L'hivern sí que el que ha passat és que s'ha escurçat. Llavors, però dins d'un hivern més curt no vol dir que no pugui haver-hi una erupció d'aire siberià o una erupció d'aire polar que almenys durant uns dies ens porti ambient fred, però bé, amb la tendència que anem és que els hiverns també cada cop siguin més suaus i veurem tot plegat com acaba espetegant perquè s'està allargant molt, com dèiem, l'estiu.
A veure, el Maresme, hi ha una dita que és Maresme lliure i tropical.
I efectivament, ens estem passant.
Tropical ja ho som. Lliure no, sí, però tropical.
Portem moltes nits tropicals, últimament, al Maresme.
Estàvem dient ara també, no?, com s'han d'adaptar els edificis públics, les institucions, aquest canvi en el clima que estem tenint, i precisament com dèiem, aquesta calor s'està notant molt aquests dies a les aules, s'han tornat a disparar, per tant, les queixes també d'algunes escoles per la falta de mesures per combatre-les. Ja ho sabeu que les escoles, doncs, majoritàriament no disposen d'aire condicionat i molts centres han denunciat que ni tan sols han rebut aquells ventiladors que va prometre el departament. Tenim en línia a una mestra d'una escola de Manresa que fa més d'un any que espera aquests ventiladors, però, Abel, per situar-nos, Manresa, quina temperatura està fent aquests
doncs
dies,
mira,
allà?
Aquests dies 27, 28, dimecres es van acostar els 29 graus, diumenge passat, que era el dia que deien que havien fet més calor d'aquest principi d'octubre, es va passar als 30 graus, pràcticament 31, són temperatures també uns 10 graus més altes del que tocaria, i a més, de manera acumulativa, i després de l'estiu, doncs també entenc que les aules tenen tota aquesta calor acumulada dels últims mesos i dels últims dies.
Tenim doncs al telèfon a la Diana Gill, que és mestra d'educació infantil a l'escola La Renaixença de Manresa. Diana, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per atendre'ns avui al 9C. Crec que vosaltres precisament us queixeu d'aquesta situació. No sé si s'està notant molt